Què s'aprèn de la vida voltant pel món en condició de periodista? Una forma distinta d'interpretar i d'explicar la realitat, una manera diferent d'explicar-la, sobretot?
Jo suposo que sí, perquè és una forma diferent de veure-la, també, perquè aprens de la diversitat i aprens que la diversitat és un patrimoni i un valor i que no s'ha de tenir por del que és diferent i, al contrari, que pots aprendre molt del que no són, la gent que no és com tu. I aleshores, doncs, esclar, veure tot això, doncs, és cert que ho expliques d'una altra manera.
Des d'ara, al decurs dels propers minuts, us convidem a saber, tal com és, una dona que ja en temps d'infantesa i d'adolescència, moments vitals on es va prenent consciència de la realitat, va pensar que veure món, més enllà d'allò que ens és immediat i quotidià, era una experiència de futur que no podia deixar-se escapar. En temps de joventut va formar-se per fer carrera diplomàtica, però finalment el periodisme la va atrapar en un moment on exercir aquesta professió en condició de dona no resultava senzill. Cròniques locals, de carrer, amb unitat mòbil, a la ràdio dels 60, per poc temps després, amb només 25 anys, entrar en la televisió espanyola del blanc i negre i decantar-se definitivament cap a la informació internacional. Ha estat en els darrers 25 anys corresponsal de televisió espanyola a Buenos Aires, Moscou, Nova York, Roma o Hong Kong. Ha cobert, amb les seves cròniques, tota mena de fets informatius, des de guerres a desastres naturals de magnituds tan dramàtiques i globals com el tsunami del sud-est asiàtic. Ha viscut de prop el poder a majúscules i el glamour que desprenen ciutats i personatges universals. Ha explicat tot això, i més, amb una forma personal d'interpretar i narrar allò que observava en condició de periodista. Ara viu una pròrroga inesperada en la seva feina de corresponsal després de que la crisi de televisió espanyola deixés fora de pantalla aquells que havien superat els 50 anys. Ella, com altres, va signar l'obligada i despersonalitzada regulació d'ocupació. Però quan tot semblava decidit, la direcció li oferia la corresponsalia de Pequín fins als Jocs Olímpics de 2008. Conversa avui al Tal com som amb la periodista Rosa Maria Calaf Soler. Un cop d'ull als detalls d'una vida.
Tal com som amb Jordi Sacristán.
L'experiència no sembla cotitzar a l'alça en el món de l'empresa. En situacions de crisi s'observa el gruix de la plantilla i es tendeix a sacrificar experiència i solvència acumulada amb els anys per rebaixar costos i renovar plantilles en condicions econòmiques més ajustades als nous temps, per no dir precàries. Són les noves lògiques del mercat que fan jubilable una plantilla que superi per només uns dies els 50 anys. Això ha passat en els darrers mesos de Televisió Espanyola, immersa en un procés de crisi arrossegada al llarg de dècades i que va oferir l'obligada prejubilació als més de 4.100 treballadors de l'ens públic que superaven la cinquantena. Hi ha molts professionals anònims a la llarga llista de baixes de la ràdio i televisió estatal, però també hi ha professionals coneguts del gran públic i que un dia van trobar-se un correu electrònic que els convidava a marxar, això sí, amb unes condicions econòmiques envejables per una situació de crisi. Rosa Maria Calaf entrava en la regulació, s'hi va acollir, i quan visualitzava el seu futur lluny de la pantalla, va rebre l'oferta de la nova direcció de l'ens públic per continuar treballant en la corresponsalia de Pequín fins als Jocs Olímpics de l'estiu vinent. Calaf viu, doncs, un temps de pròrroga que la manté enganxada a una professió de la que n'ha fet passió de vida. De vida i de professió, en parlem en els propers minuts de conversa avui al Tal com som amb Rosa Maria Calaf. Rosa Maria Calaf, gràcies per ser amb nosaltres i benvinguda. Què tal, com està?
No, encantada, doncs molt bé.
L'experiència no cotitza l'alça, no? El cas de Televisió Espanyola és només un exemple, això sí, públic, del que passa amb tantes i tantes empreses, no? Un dia s'obre el correu electrònic i et conviden a marxar.
Sí, efectivament. Se'n venia parlant ja feia bastants anys que s'havia de fer aquesta regulació d'ocupació, però aleshores sembla bastant absurd, doncs, fer-la d'aquesta manera, no? És a dir, un tall, és clar, és la més fàcil, no? Que això no crea problema. Hi ha possiblement, doncs, molta gent que, efectivament, com bé has dit, doncs, les condicions són immillorables, però hi ha molta gent també que pensem que volem cobrar per treballar, o sigui, no per estar a casa. I aleshores, doncs, en fi, sembla una mica malversar, no? Aquestes, en fi, tot l'inversió que s'ha fet en formar-nos i que aleshores doncs, això es despreci d'aquesta manera, no? Perquè la credibilitat, a més, en el periodisme, doncs, en fi, és una qüestió d'anys, no? Que és una qüestió que es guanya amb esforç, amb temps, etc. I tot això doncs, se'n va en l'aire si tots aquests companys doncs, desapareixen. Com bé has dit també, no només els que sortim en pantalla, perquè la televisió, vull dir, els que sortim en pantalla sols no faríem res. Uh-huh. Hi ha molta gent a darrere que fa possible que nosaltres estem allà. I aquests també se'n van.
La credibilitat, Rosa Maria Calaf, tampoc ho dits a l'alça en el món del periodisme?
Doncs també sembla que no, perquè sembla que en aquest moment, sobretot a la televisió, possiblement més que a la premsa escrita, doncs val més l'impacte, no? La cosa que sigui visualment atractiva, més que la veritat o el coneixement, doncs es va més per l'espectacle, o sigui, cada vegada és més frívola la forma d'informar i és més banal, no? I aleshores doncs és cert que tampoc està massa, tampoc importa massa, és a dir, si un és creïble o no.
De fet, com vostè s'imaginava ja el seu nou futur, quan els homenatges, els reconeixements s'anaven acumulant, la nova direcció de Televisió Espanyola li ofereix obrir una nova corresponsalia a Pequín, tancar la de Hong Kong i obrir una nova etapa que té una data límit, que són els Jocs Olímpics d'estiu del 2008 a Pequín.
Sí, la veritat és que això ho agraeixo moltíssim perquè, efectivament, o sigui, jo me n'anava a l'octubre, no m'esperava, pensava que no era ni tan sols possible, no? el poder continuar, i de sobte doncs, em van oferir això, i que almenys vol dir que algú ha pensat que encara serveixes per alguna cosa, i doncs és una mica reconfortant, és a dir, per l'ego, no? Doncs està bé, i a més doncs, evidentment, doncs, m'interessa molt Xina, m'interessa molt aquesta etapa de Xina, serà, doncs, evidentment, interessant, i per tant estic molt content. Ha estat, doncs, sí, una sorpresa agradable, però, en fi, doncs, és un nou termini.
Diríem que és un últim viatge amb nòmina a càrrec de la televisió pública que li permetrà, com vostè ens deia, Rosa Maria Calaf, viure un esdeveniment únic, no? Uns Jocs Olímpics en un país emergent, però carregat també de matisos i carregat de contradiccions, no? Xina no és només la Xina que emergeix i que sorgeix i que es vol potenciar amb la imatge d'aquests Jocs Olímpics.
Efectivament,
no?
Això és molt interessant perquè hi ha aquesta fascinació amb la Xina, no? I de la Xina doncs, s'ha anat a parlar molt perquè doncs, efectivament és un país molt important, que està creixent, etc, potència possiblement doncs, emergent, que ha moltes possibilitats, però que s'ha de mirar amb una certa prudència i que s'ha de seguir a veure com va evolucionant, i està clar que aquest any doncs, és bastant important doncs, per la història immediata, no? Del que pot passar a Xina.
Diríem que és un territori bastant ajustat al perfil de Rosa Maria Calaf, no? La seva trajectòria sempre ha volgut donar aquesta visió més dual, no interpretar la realitat a primer cop d'ull, sinó projectar una mirada atenta que expliqués el rerefons de moltes de les històries que vostè vivia. I la Xina sembla que és un territori molt abonat perquè vostè pugui fer aquesta feina.
Sí, és a dir, amb dificultats perquè no és fàcil treballar a la Xina. Encara, en fi, malgrat tots els canviaments que hi ha hagut, doncs no són suficients perquè puguis moure't amb llibertat, etc. Encara que ara sobre el paper no has de demanar permís, per exemple, per sortir de Pequín. Però sí, és veritat, perquè no crec que sigui jo, és a dir, el periodisme clàssic doncs el que buscava era una mica això, és a dir, donar una mica de coneixement, no només donar una cosa ja dic, vistosa, d'impacte, etc, sinó explicar, contextualitzar. Tot això ara s'està perdent molt, sobretot a la televisió, insisteixo, doncs per la manca de temps, perquè doncs les notícies cada vegada són més curtes i perquè cada vegada doncs sembla que el que importa doncs són aquestes notícies d'utilitzar i llançar, no?
Moltes redaccions es miren el món al llunyà i al pròxim des de la pantalla d'un ordinador. El carrer, fins i tot el més immediat, el de la proximitat més absoluta, els queda molt lluny, no?, molts periodistes.
Sí, és clar, és que ara, de fet, o sigui, la gent s'ha acostumat, jo quan parlo, doncs, dono xerrades i tal, a les universitats els explico que això que fan ells, que donen amb un botó i surt una informació per una pantalla, això, clar, abans no existia, i quan dic abans no estic parlant de la prehistòria, no fa gaires anys. És a dir, tu t'havies de fer artesanament, és a dir, tot aquest contingut, no?, aquest fons documental en el teu cap i en la teva preparació. Però que ara el risc que hi ha, això, clar, facilita molt, la tecnologia és estupenda, s'ha d'aprofitar, però que s'ha de tenir en compte que tampoc és fiable al 100%, és a dir, quan tu dones el botó, doncs està clar que et surt, jo sé, poses Iraq i et surten 10 entrades, però qui les ha posat amb aquest ordre? O sigui, algú les ha posat per alguna raó, és a dir, tot això tu has de qüestionar molt. I per tant, doncs, has de saber alguna cosa més, és a dir, no fiar-te simplement del que et surt per la pantalla.